Moltes vegades parlem d'onomàstiques, jo mateix, de coses que han passat al món i que han passat el dia com avui a l'altra punta del món. Doncs avui te'n porto una que va passar a casa nostra ja fa dies, a l'any 1907, tal dia com avui, 22 d'abril, va passar a Lleida, o Lleida va patir, la riuada més gran i més important del segle XX, tan important que es va endur el pont de pedra, que estaria, per entendre'ns, on hi ha el pont vell. Tal dia com avui, però del 1907, la gran riuada que es va endur el pont de pedra de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que per cert agraeixo al Joan Bellmunt, que és qui m'ha fet aquest apunt. No penseu que jo aquí tinc la memòria tan lúcida com per recordar-me d'aquestes històries, eh? Però és veritat que tant el Joan Bellmunt com el Joan Ramon González van fer un recull de coses que van passar a Lleida i els van ordenar per cada dia. En van trobar un per cada dia. I és una cosa que hauríem de tenir molt disponible, que hauríem de trobar online. A veure com ho arreglem, això. Si m'escolta el Joan, ja deu estar pensant, mira, ja està el Ricard intentant portar-me feina. Però és una cosa que jo crec que hauríem de tenir tots els lleidatans a mà, perquè és veritat que està molt bé saber el que va passar a l'altre costat del món, tal dia com avui, però que el que va passar a casa nostra, a Lleida, és una cosa que també hem de saber. Hi ha coses, capítols de la història de Lleida que els hauríem de tenir molt clars. Per això nosaltres seguim amb el Joan Bellmunt, seguim amb el Joan Ramon González i seguim parlant de Lleida de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. En fi, comencem tot seguit. Parlarem de la previsió meteorològica. Avui, ara mateix, estem a 15 graus a la ciutat de Lleida. Parlarem de la previsió del que queda de dia d'avui i sobretot de demà, que interessa molt, que demà és Sant Jordi, que demà hi ha moltes activitats a l'aire lliure. En parlarem amb l'Armando Álvarez. També farem una darrera hora, una repassada a la darrera hora informativa. Parlarem de coses de veterinaris o coses d'animals de companyia. Amb qui ho fem? Doncs amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 i que ens assessoren des de fa ja temporades amb tot el tema del món veterinari. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco i amb propostes. Amb propostes perquè tot sembla indicar que a partir de dilluns, dic que tot sembla indicar, encara oficialment no hi ha res, però tot sembla indicar que a partir de dilluns tornem a poder circular almenys per tot Catalunya. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb l'Armando, ara explicaré interioritats d'aquestes abans de començar el programa, trucada, Armando, com estàs, quina temperatura tenim i tal, i li pregunto, clar, demà Sant Jordi, i són d'aquells sants que són molt concrets al cap de l'any, ja Sant Jordi, Sant Josep i d'altres, I dic, Armando, quan és el teu sant? I l'Armando no ho sap.
No l'ha celebrat mai,
ni t'han felicitat mai?
No.
Pues molt malament, Armando.
No sé què ha passat desapercebut.
Pues hem de buscar el teu sant i felicitar-te. En fi, va, coses... Mira, això són interioritats. 15 graus, hores d'ara a la ciutat, sí, de Lleida. S'han acabat els episodis de pluja o encara no?
Ui, i suposo que hauran de venir, però de moment anem cap a una pausa, entre que serà demà. Avui encara podia ploure, no crec ja, però quatre gotes a l'extrem sud de Lleida, poc probable, i xàfecs durant la tarda al Pirineu. Fins i tot amb cota de neu 2.000, poc importants en general. Avui les temperatures frenades no volen passar dels 20 graus, ens quedaran en 18, 19, 17, com ahir, una mica per sota al Pirineu, perquè n'hi ha un predomini dels núvols. Avui seria un dia ennuvolat amb molt poca pluja o cap. I la pausa, el bon temps, tal i com coneixem sempre, és el de demà i demà passat. Tenim dos dies, Sant Jordi i el dissabte, assolellats, una mica de resol, núvols alts per la tarda, i enfilada de les temperatures diurnes i màximes que podien arribar com més poc, on menys alta seria el Pirineu, 18 graus, que ja està prou bé.
I tant.
A Viella, però jo crec que a la Seu ja arribarien a 20, i a la Plana de Lleida entre 20 i 23 o 24 graus. A les de 24 me sembla massa enfilada, però 2023, amb vents fluixos. Bueno, una tarda fantàstica de primavera per passejar, per voltar, per recórrer les parades, per regalar roses, llibres. De fet, jo el llibre que he demanat,
a veure,
que
m'he
arribat, encaixa perfectament.
Però espera, espera, espera. El vols dir avui ja?
Bueno, és que és justament el que has dit a l'entrada.
Vale, pues venga, va.
Lo mateix, jo encara no el tinc, però és ese llibre de les efemèrides,
ah,
a Catalunya, més importants, és que ja fa molt temps que vaig jo al darrere.
I l'has trobat,
a mi m'agradaria acabar de confeccionar un calendari de
sí,
Lleida.
Sí, sí, sí.
En que cada dia un esdeveniment meteorològic important, perquè si algo és important és que es poden tornar a repetir.
Clar.
I això que acabes de comentar de les riuades, jo tinc el llistat des de 1307 de totes les riuades que ho va fer el doctor i catedràtic Mariano Barrientos de la Universitat de Barcelona, que es va recórrer totes les esglésies i tots els ajuntaments de la Vall del Segre fins a la Seu d'Urgell i més enllà, i les té comptabilitzades en un ordre, és a dir, les de nivell ordre 1, 2, 3, en funció de la importància.
Sí.
I ara que recordo de memòria, l'hauria de repassar. Me sembla que en 700 anys hi ha hagut unes 25, ara no sé si és 25 o 36, però és que tornen a passar. És el que volia dir, és que aquests esdeveniments atmosfèrics tornaran a passar.
Clar.
És a dir, no és la història per guardar-nos al cap i no passarà mai més.
No.
Sinó que els fenòmens naturals es tornen a repetir. El que no saben és quan.
Hem d'aprendre i estar preparats.
I ara portem 39 anys sense.
Sí.
I ja
sí,
comencen a ser molts anys sense.
Molt bé, Armando. Doncs escolta, parlem demà, dia de Sant Jordi.
D'acord.
Gràcies. Fins demà.
Bona tarda. Adéu.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Aviam, t'explicaré que les xifres a nivell de Catalunya de la Covid-19 estan baixant i són bones, però ahir, des de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ens deien que alerta perquè a hores d'ara hi ha el doble de pacients Covid, tant a planta i el triple a la UCI, que en el darrer desconfinament. Per tant, sí, les xifres a nivell global baixen. Lleida és com una illa, és com una altra història, és com una... No sé com dir-te-ho, però tenim sempre unes xifres més altes que la mitjana i ens estan avisant de que, val, sí, també baixen, igual que la resta de Catalunya, però estem afrontant el desconfinament amb l'hospital molt ple. És el que ens diuen. Per tant, si hi hagués un rebrot, el problema és que les instal·lacions doncs estan molt plenes. En fi, fora de tema de coronavirus, que ara en tornarem a parlar, evidentment, Les Garrigues ha creat el distintiu de qualitat Restaurant Verge Extra i ja s'hi han adherit 5 establiments. Busca visualitzar aquells locals de restauració que apostin per l'oli d'oliva verge extra i pel producte de proximitat. Em sembla una idea magnífica, la veritat. Per cert, que Espanya enviarà 7,5 milions de vacunes a l'Amèrica Llatina durant l'any 2021 a través del mecanisme COVAX. Pedro Sánchez ho ha anunciat a la cimera d'Andorra i que el programa començarà quan hi hagi el 50% de la població espanyola vacunada. Per tant, són aquelles coses que es diuen, però no han dit ni quin tipus de vacunes, ni com arribarà, ni quan arribarà, ni si arribaran. De moment ho diem i ja en parlarem. Junts per Catalunya reclama a l'Estat vacunar a tots els treballadors de la fruita de... que vindran a treballar la campanya de la fruita aquí a Lleida. Maite Rivero pregunta sobre les mesures previstes per dur a terme la vacunació temporers i residents a Lleida. És la senadora i ha reclamat que la vacunació sigui efectiva i integral de totes les persones que treballaran a la campanya de la fruita a Ponent. Sí, en el que ens ha costat arribar a vacunar la gent de més de 80 anys, de fora de les residències, veurem si s'arriba a temps o no. Parlem de brots. A Maldà han hagut de tancar els parcs i espais municipals per l'increment de casos de Covid-19 detectats en els darrers dies. El poble, que té 237 habitants, supera els 19.000 punts de risc de rebrot. I la velocitat de propagació, la RT, és de 2,52. Aviam. Tampoc cal que ens fiquem ara les mans al cap amb aquestes xifres, 19.000 punts. Sí, és molt, però és un municipi amb 237 habitants i que de moment han donat 16 positius. Per tant, a nivell relatiu és molt. És molt perquè hi ha molt pocs habitants, 16 de 237 és molt, moltíssim. A nivell relatiu, a nivell absolut, escolta, només fa falta que la gent prengui consciència de que no ens hem de reunir en llocs tancats, de que hem de dur sempre la mascareta, la distància, etc. I això es controla. Hores d'ara, baixen a 174 les persones hospitalitzades de Covid-19 a Ponent, dos menys que ahir, i també baixen les persones que estan crítiques a la UCI, que són 41, també dos menys que ahir. Al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 520 punts i una RT de 0,98, es manté. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha baixat als 583 punts i la RT està al 1,00. I a nivell de tot Catalunya, com et deia, les xifres ens diuen que el risc de rebrot ha tornat a baixar lleugerament, 267 punts, i la RT també ha baixat a 0,97. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Nadon Veterinaris.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagrícola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que marxem cap al carrer Segrià número 11, a Lleida. És on trobem a Nadon Veterinaris, que ja saps que escolta, que són els primers, que porten aquí una pila d'anys i que sempre, sempre al servei dels teus animals de companyia. Que a més estan sempre per tu. Tenen un telèfon que funciona les 24 hores. És el 973-266-388. 973-266-388. Tu truca quan ho necessitis. Si és una emergència, a la matinada, que sempre passen de nit les coses, o el diumenge, sempre passen en festiu, doncs 973-266-388, que tens un veterinari de guàrdia les 24 hores del dia. I si és durant el dia, doncs et contestaran de la botiga i el que necessitis, perquè a més tenen farmàcia dels animals. Escolta, els animals també necessiten medicaments. I tot el tema d'alimentació, la normal o l'específica, perquè hi ha animals que necessiten menjar d'un tipus concret, de manera. Doncs allà ho tenen tot. El carrer Segrià número 11 són a Nadon Veterinaris. Nosaltres parlem tots els dijous amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Hi ha gent que li sorprèn això, diu, escolta, tots mengen el mateix. Doncs no, igual que les persones, hi ha gossos, gats o d'altres animals que poden...
Que tenen les seves necessitats,
clar,
especials.
Per una malaltia, pel que sigui. Poden necessitar menjar d'una manera concreta. Doncs això ho teniu. Igual que els medicaments, eh?
Igual.
Igual. Sou la farmàcia dels animals de companyia.
Mm-hmm.
Molt bé, Imma Sabaté, escolta, portem dues setmanes parlant de l'educació dels animals de companyia, concretament dels gossos. Hem parlat de coses molt interessants. Avui anem amb un capítol més. Avui anem a donar-li una volta més. Ara parlem de gats.
Avui de gats.
I jo aquí...
Sí,
sí, sí. Aquí ja admiro a la gent que intenta educar un gat, que un gat és molt seu, eh?
Sí. Lo d'avui... es diu ansietat per separació. Aha. I parlarem concretament dels gats avui.
Vale.
Lo primer que vull és desmitificar un mite que moltes persones creuen que ocorre únicament als gossos, i no és així. Els gats també els ofereixen.
També, també.
Ansietat per separació.
Jo després t'explicaré una història.
Clar, el que deies ara, que la gent se centra molt als gossos, i és normal i natural perquè els gossos surten més al carrer, però el gat també forma vincles amb la seva família humana i té una connexió especial, el qual està molt bé, però a vegades aquest vincle és tan fort que pot causar problemes i sofrir el gat ansietat per separació.
Mm-hmm.
Val, què és l'ansietat per separació?
Què és?
Val, com el seu nom indica, és quan el nostre amic felí se sent estressat o nerviós si nosaltres no estem amb ell.
Mm-hmm.
Val, això pot passar quan nosaltres sortim de casa, quan nosaltres estem inclús a la mateixa casa i no li estem fent cas.
O sigui, que no estem parlant només de quan marxem de viatge una setmana, eh?
No.
Simplement marxar a treballar o a comprar, o sortir de casa.
O a vegades estem a casa i no li estem fent cas.
Sí, sí, sí.
Estàs cuinant, estàs fent unes altres coses i ell vol, atenció, vol que juguis amb ell, vol que rasquis la manxa, i pues, li causa una ansietat per separació. Ara vull dir quines causes poden fer que el teu gat tingui ansietat per separació.
A veure.
Una són nou amos.
Ah.
Per la raó que sigui, els gats poden canviar d'amo. O sigui, s'estaven a una protectora, igual han estat adoptats, o igual s'ha mort el propietari antic, per la caixa que sigui. I això pot causar-los una certa angoixa. Per què? Perquè entren en un lloc que ara es troben segurs, són atesos, estan tranquils, i qualsevol tipus de canvi li fa sentir-se inseguros.
Clar.
Val? I pensen, aquest home o aquesta dona igual no tornen més, igual aquesta nit ja no dormo aquí, torno on era abans. I bé, creen un vincle amb nosaltres que és com enganxós, diguéssim.
Sí.
Val? Perquè clar, ells estaven a un puesto que no estaven bé, ara es troben bé, li fem mimos, se senten segurs, i clar, quan sortim o no estem, ells no saben si tornarem o si tornarem a marxar d'allà, i creen aquest vincle que quan estàs tu amb ell se sent molt, molt bé i no vol que marxis més.
Caram.
I crea una ansietat per separació. Després també per canvis de rutina. Què vol dir això? Pues que nosaltres igual passem moltes hores amb ell a casa i després canviem de feina, o els horaris de la feina canvien i tens una feina que ara viatges més, estàs menys a casa, i clar, això li crea ansietat per separació perquè no estàs amb ell.
Ahà.
És una dependència excessiva,
escolta,
diguéssim.
Escolta, com ho notem? Què fa el gat per dir, vale, és això?
Vale, els símptomes, hi ha diversos, no tenen per què ser tots els que dic, eh? Mm-hmm. Però, com sempre, algun d'aquestos ja seria un indicatiu de que algo no està bé. Miols constants. Un anar i venir sense cap rumb. No sap què té, saps, allò?
Sí.
No utilitzar la seva caixa de sorra. Defecar en coses i llocs de l'amo. Val? Una sabata, una samarreta que deixa per allà... Val? Un constant i excessiu brugiment, que vol dir que es rente massa, no? Com convulsivament.
Ah.
Menjar o molt ràpid o res de res.
Caram.
Vòmits, diarrea...
A veure, és difícil de detectar, bé, que...
No és difícil.
Ah.
Ara, no, t'adonaràs, eh? T'adonaràs de seguida. Perquè igual arribes a casa i trobes això, caques o pipis a coses teves.
Ja.
o que ha vomitat per tota la casa.
Clar, per les olors, suposo, que acaba triant. Clar.
I veus que es rente molt. Vale, com calma un gat ansiós.
Vale, ara anem aquí. És a dir, això te cura? Vull dir, ho podem...
Hi ha coses que es pot fer per ajudar a superar aquests moments estressants.
Quan dic cura, vull dir això, que el gat al final s'hi acostumi i torni a la normalitat.
Val. Com ho farem, això?
Com ho farem?
Val. Hi ha certs aliments que li podem donar just abans de sortir de casa. Vale? I li deixem distret menjant. Per exemple, una llauna especial, que sabem que li agrada molt.
Però ara vols dir, i se n'adonarà igualment quan acabi de menjar, no? O ja
no,
se li ha anat el
sol al cel? S'obliden, perquè algo que estigui una estoneta i, claro, quan acaben de menjar, a vegades ja estic bé, ja no, marxa a dormir. Uh-huh. Ells marxen a dormir.
Val.
O també li podem oferir alguna joguina, tindre tres o quatre joguines que sabem que li agraden molt al gat, i just abans de marxar, o no de marxar, a vegades passa quan estem a casa també, que no podem estar per ell, li donem aquesta joguina, i tenim tres o quatre, l'anem amagant. Vale? Només li deixem els moments, això, que sortim de casa, que sabem que ell ho passa malament. Estarà jugant una estona amb allò i després s'oblidarà.
Ah.
I s'anirà a dormir.
Val.
Val? Això dic que em toca molt de prop perquè jo tinc un gat que es diu Jackie i té molta ansietat per separació.
Ah. Clar, això no se soluciona d'un dia per l'altre, Bec.
No, clar que no. No es pot solucionar. És poc a poc. Mm. A mi el que personalment me funciona molt, però el meu gat té tal obsessió que si jo estic al costat d'en ell, però estic a l'ordinador i no li faig cas, o estic llegint un llibre, se comença a arrencar el pèl.
Caram.
Se comença a arrencar el pèl. I si no està content amb del vell, amb la de la germana, que la germana, clar, ho marxa. Sí.
Caram.
A mi el que em funciona molt bé, perquè jo he provat moltes coses, perquè el meu ho fa tant allà.
Imagina't.
Sí. És la malta, hi ha la malta en crema, que a ells els agrada molt. Jo li fico per tot arreu, a les potes, a la panxa, perquè ells són molt nets. I quan senten allò brut damunt d'en vell, es comença a llepar, a més que la malta se li ha de donar perquè no formin pèls a l'estómac, ajuda.
I llavors ja es pot acabar el món. Sí, comencen a fer la neteja i ja...
Ja està mitja hora ja, perquè ja t'he dit, per tot arreu, a les cames, a tot arreu, a les potes, a l'esquena, a la panxa, li deixo tot empastifat de malta. I ja puc fer el que vulgui, o si tinc que sortir de casa, i com està una estoneta allà, igual està 10 minuts, quan acabe, s'ha oblidat i marxa a dormir.
Ah, caram. Caram.
Són cosetes que, bueno, a poc a poc, no, això no pot canviar d'un dia a un altre, és normal. Els canvis de la rutina és a poc a poc.
Ansietat per separació, Ansietat després, en separació.
Sí. Després
dels
també
gats.
Tenim les feromones aquelles que sempre parlem, el Feliway. Te'n recordes que hem parlat diverses vegades?
No.
Vale, pues són unes feromones que són feromones. Tu, si has tingut un gat o has estat mai a prop d'un gat, veus que quan a ell li agrada algo, s'apropa i es comença a arrossegar.
Ah, sí.
El que està deixant són feromones.
Mm.
Ell després es olore i sap que allò és seu.
Vale.
Val? O que li agrada allò.
Mm-hmm.
Doncs és un spray, hi ha un spray ja per ficar els endolls. Que creen aquest olor, el creen químicament,
les
feromones, que ell se sent més tranquil perquè la casa, tota la casa, olora amb aquestes feromones que li fan tranquil·litzar.
Ah, per això van fregant-se per tot arreu?
Sí, ells van marcar, això m'agrada, això és meu, i després oloren i es tranquil·litzen perquè oloren amb ells.
Val.
Sí, està creat també per amb espai, que es fica pues, al llitet on ell està o a l'estància on ell normalment dorm i es tranquil·litza.
Vale.
No fa miracles, però bueno, una miqueta de cada cosa va fent.
Ja veig que al final és qüestió de paciència. Paciència.
Sempre, educar a l'animal sempre és paciència.
I bon ambient, i contents, i escolta, sí. Mira, si t'ha tocat així, has de tenir paciència i ell ho passa malament. I per tant,
ells ho passen molt malament.
Hem de buscar aquestes maneres, doncs perquè nosaltres hem de fer vida normal també, d'una manera o altra, I que no sigui un desastre cada dia, no? Dius que vaig a treballar i vaja, això és el problema, doncs no.
I en recordeu-vos sempre que cridar, ficar-nos nerviosos...
Això res,
castigar el gat, això no funciona,
però és que això no
al
funciona,
contrari.
No funciona ni amb persones, doncs amb animals tampoc.
Al contrari, s'espanten més, no entenen què està passant, t'agafen por, això no es pot fer. És paciència anar fent, doncs, cosetes cada dia que pot ajudar. El proper dia parlarem de la de gos, que es tracta diferent.
Ahà, vale. De totes maneres, si noteu alguna cosa d'aquestes, doncs cap a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Xequeria número 11, li expliqueu, escolta, mira, el meu gat fa aquestes coses,
claro,
fa això, fa això, fa això, i aquí t'explicaran i com fer-ho, i com...
Domines, per deixar-lo entretingut, aquí trobaràs de tot.
Clar que sí. Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, que tinguis bon Sant Jordi.
Igualment.
Adeu.
Gràcies.
En el mes de abril, llueven los Óscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Óscar por lo menos.
Perfecto, genial.
Un abril de Óscar en 13.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí... Es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, que el pots trobar també a les xarxes socials, a internet, buscar Disanta Nutrició i buscar el Cristian Didier, que és molt actiu a les xarxes i sempre et donarà bons consells. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia, Ricard.
Oye, ¿tienes algún libro... de mesilla de noche para mañana, día de San Jordi, que tenga relación con la salud y la nutrición?
Bueno, hay un montón, ¿eh? Hay un montón de libros que sirven de mesilla.
Es curioso, Cristian, ahora... esto es un fenómeno que hace 20 años no existía. Había un libro de cómo comer bien, ahora hay un montón.
Exacto, pero mira, hay una cosa que yo me gustaría que se pusiera de moda, es leer los libros de recetas de cocina.
Ah.
Es decir, porque todos tenemos un libro de receta de cocina y ninguno lo lee y ninguno lo utiliza.
Sí, es verdad.
Entonces, una cosa que estaría bien es, por la noche antes de dormir, lees una receta y entonces...
Sí, hombre, pues, y te vas a dormir con un hambre que no veas después de leer la receta.
Y entonces, pues bueno, a lo mejor la pones en práctica y entonces empezamos a entrar un poco más en la cocina.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, por cierto, que la semana pasada quedamos... Espera, que lo tengo aquí escrito... que hablaríamos hoy del glutamato sódico.
Exacto.
Que ya me puedes explicar primero lo que es y después ya hablamos de más cosas.
Exacto.
¿Qué es?
Mira, se llama glutamato monosódico.
Ah, monosódico.
¿Vale? Lo podemos encontrar como el E621, ¿vale? Es uno de los famosos aditivos que siempre aparecen en todas las etiquetas, es de declaración obligatoria y siempre tienen que estar, ¿vale? Y nosotros conocemos, en general, la población conoce el glutamato monosódico porque hubo una temporada que apareció un síndrome que llamábamos síndrome del restaurante chino, no sé si te acuerdas. Que aparecía, pues...
A mí no me apareció, pero lo leí, sí.
Lo leíste, ¿no? Pues apareció un síndrome que hacía referencia un poco... Después de comer una comida asiática, pues había un síndrome parecido con una especie de intolerancia alimentaria, alguna diarrea, alguna incluso tipo alérgica, ¿no? Mm. Digamos, con una reacción así como alérgica después de haber comido en un restaurante chino. Eso se ha descrito bastante en la bibliografía, y hay muchos casos donde hay personas que van a comer este tipo de restaurantes y tienen una especie de reacciones a la comida. Bueno, en la comida asiática es un aditivo que se utiliza bastante, ¿vale? Es un aditivo, para que la gente se haga una idea, muy parecido a la sal, ¿vale? O sea, nosotros aquí en Occidente, digamos, en Occidente, ¿no? Digamos, utilizamos la sal como potenciador del sabor.
Sí.
La sal, digamos, que aumenta y realza el sabor que estamos utilizando nosotros en la cocina, y entonces en otros países se utilizan otros potenciadores del sabor. Y el glutamato monosódico es uno de los potenciadores del sabor que se utilizaba muchísimo en la comida asiática. Vale. Por eso tiene ese sabor tan particular, y de hecho es uno de los sabores, es un sabor que se relaciona y de donde se ha descubierto ese nuevo sabor que llamamos, que es el umami. No sé si te suena, ¿no?
Sí, no, eso no, ¿eh? Yo estoy, vale, en el amargo, dulce, salado y ya está, ¿eh? No.
Exacto,
¿no?
Y pues estos sabores, entonces el amargo, el salado, el dulce y el ácido, ¿no? Que son los cuatro sabores que conocemos desde hace un tiempo ya, que no es mucho tiempo, pues conocemos un quinto sabor, que es el umami, ¿no? Es un
umami.
Sabor muy diferente. Madre, que no se relaciona con este tipo de sabor, con los otros sabores.
Bueno.
Y está muy relacionado con el sabor que provoca el glutamato monosódico. Bueno, aparte de todo esto, o sea es un potenciador del sabor, parecido a la sal, realza el sabor de los alimentos.
Pero no es salado, ¿eh? ¿O sí?
No es, bueno, tiene un sabor muy parecido a la sal.
Vale.
Lo que pasa que es un potenciador muy diferente, tiene ese sabor... pues del umami, ¿no? Es un sabor diferente, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y entonces tiene una peculiaridad que mucha gente es intolerante, no lo tolera bien,
¿ah?
Sobre todo en Occidente, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de potenciador, pero la industria alimentaria lo descubrió porque, o sea, lo empezó a utilizar muchísimo porque es un tipo de potenciador del sabor que genera cierta, esa sensación de que empiezo a comer algo y no puedo parar.
Vale.
Entonces, lo podemos encontrar en todos los snacks, casi todos. Todo lo que son quincos, pues tipo Doritos, nachos, las olivas de alguna de un supermercado muy conocido de aquí, ¿no? O
sea, pero
las marcas así de marca blanca tienen bastante...
Es una mala jugada eso, ¿eh?
Bueno, es una jugada típica del mundo de la industria alimentaria.
O sea, esto es lo típico, Cristian, de que yo me compro, yo qué sé, un snack, que normalmente ya van en paquetes de dos. Y dices, bueno, me voy a comer uno, y cuando acabas el primero, como tienes el otro lado y tienes esta historia del glutamato este, pues te acabas comiendo la segunda, ¿no?
Y entonces te veo chupándote los dedos.
Claro.
Y al final de la bolsa... chupándote el dedo, pues sí, tiene esa sensación.
Vale.
Al paladar es una sensación pues potente, ¿no? De sabor importante, ¿no? Entonces, uno de los problemas que ocasiona es que es como uno de los problemas que se habla poco, y es la necesidad de que lo que comemos tenga un sabor potente.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces cuando comemos una verdura hervida, simple, verdura con patata o una espina, es como, no sabe a nada, ¿no? Y necesito añadirle algo. Porque empezamos a acostumbrarnos a que nuestro paladar tiene que tener unos sabores como muy potentes, ¿no? Para disfrutarlos muchas veces, ¿no? En los restaurantes también se utiliza el glutamato monosódico bastante, ¿eh? No te pienses, en los platos, sobre todo los que están más aderezados, se utiliza bastante, ¿vale?
Uh-huh.
Y muchas salsas comerciales, tipo, pues a veces incluso la soja, o salsas así como tipo pues el ketchup y todo, la salsa así ya preparada, ¿no? Pues suelen tener bastante de este aditivo, ¿no?
Bueno. Oye, entonces, ¿esto está a la venta para que la gente lo pueda comprar o no?
está, bueno, normalmente no tiene, se compra, o sea, normalmente no se compra para casa.
Vale, vale.
Los que trabajan con la cocina.
No, te lo digo porque al final la gente se puede, hombre, lo que voy a decir es muy fuerte, no es la palabra, se puede volver adicto a usarlo, pero claro, sí. si lo pudieras comprar en el supermercado, te acostumbras y ya no puedes parar.
Bueno, pues así tenemos un poco la situación parecida con los ultraprocesados, ¿no?
Ya, claro.
Y entonces, pues tienen ese sabor tan potente y que nos cuesta desengancharnos de ello, ¿no?
Bueno.
Y entonces, pues bueno, a veces nuestra salud nos enlace en los alimentos que entendemos saludables también, en muchos embutidos, en muchas carnes procesadas, está bastante en las olivas, en los encurtidos se suele utilizar bastante.
Es que no se puede parar, ¿eh? Tú abres el bote y da igual lo grande que sea, ¿eh?
Exacto. Entonces, lo primero que aconsejo es, cuando leamos la etiqueta, busquemos y lee 621, glutamato monosódico. Hay veces que se pone con las siglas, ¿no? GMS, de glutamato monosódico. Si lo encontramos, pues yo evitaría ese alimento.
Vale.
Lo aconsejo a todos.
Vale.
Es un tipo de aditivo que tenemos que evitar.
Muy bien.
Y entonces, desde luego que los alimentos naturales sin etiqueta no tienen este alimento, este aditivo de forma natural.
Claro, claro.
Digamos, de forma como tal. Y hay algunos alimentos que lo tienen de forma natural. Por ejemplo, uno de ellos es el wasabi. ¿Te suena, no? El wasabi.
Me suena, no lo he probado nunca, pero me han dicho que pica mucho.
Exacto, sí. Aquella pastita verde que nos ponen cuando vamos a... Pues aquel sabor tan potente que tiene es porque ese tipo de alimento ya lo tiene de forma natural, digamos, ¿no?
Vale.
Por eso no comes mucha cantidad, porque es bastante fuerte el sabor. entonces yo lo que recomiendo es, pues evitamos este tipo de alimentos, desde luego evitar alimentos ultraprocesados que seguramente tienen algún tipo de aditivo.
Seguro.
Seguramente tienen potenciales del sabor, ¿no?
Pues heu de buscar la llista d'ingredients, que no hagi el E621, alguna vegada el trobareu com glutamato monosódico o com GMS. Uh-huh. És que, claro, és que lo ponen muy difícil. És que te tienes que aprender un montón de nombres aquí al final. Claro, és que tu, és que ir a comprar ya... Oye, te propongo que para la semana que viene hagamos un especial, que esto lo hemos dicho por separado, pero... oye, 5 claves o 6 claves de cosas que seguro que no tengo que comprar o que me tengo que fijar para no comprar ese alimento en el supermercado, pero que sea fácil de recordar. Mira, ahora me viene a la mente uno que dijiste tú que, o sea, de tan evidente que es, no lo había puesto en práctica hasta que lo dijiste, que es, oye, si tú compras un alimento que es, yo qué sé, ahora me lo invento, pues aceitunas o olivas de tal, si en los ingredientes olivas no sale hasta la 5ª o la 6ª posición, mal vamos. Pues bueno, eso es una cosa que me lo miro, sobre todo en, pues yo qué sé, ahora que decías, una olivada, pues el primer ingrediente tiene que ser una oliva, si no... Un problema tenemos ahí, ¿eh? Pues oye, en la semana que viene podemos hacer eso, una guía de rápida y fácil de qué evitar en el supermercado. Que hay tantas cosas que nos tenemos que fijar en qué coger y en qué no coger. ¿Qué te parece?
Apuntado, perfecto.
Pues venga.
Ricardo, no podemos acabar sin decir que actualmente tenemos bastante evidencia científica. Empiezan a haber estudios científicos que relacionan algunas enfermedades con el consumo de glutamato monosódico.
Vaya, hombre.
¿Vale? O sea, la fibromialgia empieza a estar relacionada, y los problemas del sistema nervioso central, el Alzheimer, algún estudio puede haber, ¿no? Entonces, empieza a ser una cuestión compleja,
pues
¿vale?
A evitarlo.
El consumo habitual
de
glutamato monosódico.
Pues a evitarlo.
Desde luego, recordemos que este tipo de alimentos que tienen este tipo de aditivos... son de consumo ocasional, muy ocasional o nunca consumirlos.
Que no pasa nada,
¿vale?
Entonces,
simplemente es que no, exacto, que no pasa nada si no los comemos, ¿no? Pero sobre todo que son de consumo muy ocasional.
Doncs ull, que si comença a sortir alguna evidència que estigui relacionada amb això, només ens faltaria, o sigui, que podem menjar sa, alegres... i portar-ho bé, i el que deia el Cristian al principi, entrar una mica més a la cuina per acabar cuinant, tampoc cal que ens compliquem la vida, però cuinar una mica més amb ingredients de veritat, doncs segur que ens farà bé. O sigui, malament no ens farà, ens quedarà millor o pitjor, però l'aliment serà saludable, les coses com siguin. Cristian Didier és nutricionista, amb ell parlem de salut i de nutrició com sempre. Un placer, gràcies.
Molt bé, Ricard, gràcies.
I nosaltres ja anem directes cap a la una. Per cert, recorda que avui, dia 22, és el Dia Mundial de la Mare Terra, que ja cal que la cuidem, però també és el Dia Mundial de les botigues de discos. Sempre parlem de que a les ciutats no tenen a faltar les botigues de llibres, i és veritat, però jo també trobo molt a faltar les de discos. Arribem a la una, després, les escapades de Cope amb David Velasco.